molt, molt sonat.
Doncs Stay Home House, des de que van començar la pandèmia, des de llavors no han parat de créixer, i avui han publicat una cançó que, de fet, reflexiona doncs, al voltant del que són i el que han viscut durant els últims anys com a grup, que ha sigut molt, molt intens. La cançó es diu Tot lo que... i vol ser una reflexió per mirar tot el que han fet i viu...
Tot lo que...
Ens estàvem aguantant tots, eh?
Tot lo que...
Són molt bons, repeteixo. Sort que les seves veus han sortit de casa.
M'ha sorprès que triguéssiu tant a dir alguna cosa. Tot lo que...
Hi ha alguna apòstrofa?
Sí, hi ha l'apòstrofa, la O.
No, no, tot lo que... amb K, eh?
Uau! Encara sigui més absurd, eh?
Tot lo que... Sí, sí. Llavors, és això, una reflexió per mirar tot el que han fet i viscut per aprofitar també el moment, doncs cada moment al màxim,
sí,
i perquè l'han tret abans de la seva aturada temporal que ja han anunciat que faran el 2025.
Ah, es separen.
Es aturen
i en teoria temporalment, eh?
Han anunciat que es separen.
És que, a veure, que no han parat després de la pandèmia. No han parat aquests nanos, necessiten descansar.
Sí.
Llavors, el videoclip de la cançó està format per fragments de La banda que no hauria d'existir, que és un documental que repassa doncs, la seva carrera i que es va estrenar al Festival de Mal. Llavors, el grup ha anunciat que aquesta tardor farà una gira internacional, passarà per Llatinoamèrica, a la ciutat de Mèxic, diferents llocs de Llatinoamèrica, també diferents ciutats europees, i la gira, de fet, crec que ja ha començat, crec que va començar el març.
A París.
Aniran a París, Brussel·les, sí, Amsterdam, Lisboa, Berlín, Londres... No, molts llocs. Molts llocs, és que realment han crescut moltíssim com a grup i han triomfat moltíssim.
No han parat de créixer des de llavors, veritat.
No. Sí, m'encanta el nom que tenen, eh? És un nom tan xulo, tan ben trobat. Stay Home. Sona tan bé. Sí, et podries dir de tantes maneres.
S'han superat també el nom de la cançó, Tolo que.
Escoltem Tolo que, no?
Sí, escoltem Tolo que.
Tolo que me queda por vivir. Me he olvidado de todo lo que dije. Y he llorado. Y ahora son cicatrices que no se ven. No importa que marquen mi piel. Arrebatado, loco como el fuego, buscando lo que me han quitado. No hay suerte en el juego ni en el amor. Viejo, para lo que venga luego. Si no vemos el final, da igual, da igual. Si no vemos el final, da igual. Todo lo que me queda por vivir. Todo lo que me queda por vivir. Si aquello que he sido no tiene sentido, no importa porque soy todo lo que me queda por vivir. Ven y toma otro trocito de mi corazón, es pa' ti todito y no te impara acetamol, but I got a feeling, nos vamos al cine,
y si no vemos el final, da igual, si no vemos el final, da igual,
todo lo que me queda por vivir. Voy con todo lo que me queda por vivir. Todo lo que me queda por vivir. Y si aquello que he sido no tiene sentido, no importa porque soy todo lo que me queda por vivir. Y todo lo que me queda por vivir.
Radio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Sis minuts que passen de les 9 del matí, dèiem, pendents a aquesta hora de Cantallops, on acaben d'arribar ara sí els exiliats. Marta Rovira abraçant-se a Lluís Llach, a Xavier Antic, a Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, a Oriol Junqueras, a Dolors Bassa, a Marta Vilalta, en fi, a tota la plana política que hi ha anat a rebre'ls, ara mateix abraçada efusiva entre Marta Rovira i Oriol Junqueras. De seguida que comencin aquests parlaments o aquesta atenció a la premsa, nosaltres que hi anirem cap allà. De moment, però, us ho explicàvem aquest matí a l'informatiu. Un estudi liderat per l'Hospital Clínic diu que els socorristes reben 23 vegades més radiació ultraviolada en un dia que la que fa falta per provocar eritema, la vermellor de la pell que surt quan ens passem moltes hores exposat al sol. Això sí, estan fora de la cadira de vigilància. Si estan a la cadira, resguardats del sol, al braç dret van rebre 16 vegades més la dosi segura. L'estudi es va fer el 2018 amb els socorristes de Barcelona. Davant d'aquests resultats, es va decidir canviar les cadires de vigilància que tenien fins llavors els socorristes. Per parlar-ne avui de tot plegat, ens acompanya Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes. Nacho Ibáñez, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por difundir esta problemática.
Nacho, l'estudi mostra que aquesta radiació ultraviolada que rebreu els socorristes supera amb escreix els límits de seguretat i, per tant, que teniu un alt risc de desenvolupar diferents tipus de càncer de pell. Com valoreu aquesta principal conclusió?
Demuestra conclusiones muy fuertes, severas, drásticas, que revelan de una forma clara y ahora científica en una publicación oficial una situación que a nivel sindical venimos denunciando hace muchísimo tiempo, que es la precariedad con la cual trabajamos las y los socorristas. Porque, como tú bien dices, esas 23 veces más de la dosis necesaria para generar un eritema, ¿no es cierto?, la vivimos y la sufrimos diariamente. Y peor aún, tú mencionabas que con las sillas de vigilancia tenemos una cierta protección, y eso lamentablemente no es así, porque tenemos casos de cáncer de piel confirmados, tenemos socorristas que trabajan diariamente, no solamente expuestos a la radiación solar que aumenta con el calentamiento global y que aumenta con el incremento del calor, sino que las propias sillas tienen una cobertura del sol muy precaria, con una sombrilla muy pequeña, y obviamente en cualquier horario en el cual el sol no está directamente de forma perpendicular arriba nuestro, es decir, a las 12 del mediodía, y momentos en los cuales la exposición solar y los rayos UV son muy altos, nos pega, nos conecta, nos impacta, nos afecta directamente en el cuerpo, en un montón de horarios más, a lo largo del día, en esas sillas precarias que existen en todo el litoral catalán, ¿sí? El único ayuntamiento en el cual se han conseguido reemplazar por torres de vigilancia que son más seguras, que nos permiten protegernos del sol, nos permiten protegernos de los rayos UV, nos permiten brindar una mejor calidad del servicio de vigilancia y de socorrismo, es en la ciudad de Barcelona. En todo el litoral catalán, ¿sí?, con mayor o menor medida, distintos ayuntamientos tienen las precarias sillas de vigilancia que no cumplen con ninguna normativa laboral y que lamentablemente esto es así por la precariedad que hoy día tiene el socorrismo en Cataluña, donde no hay ninguna legislación clara que establezca mínimos, ya no solo de temporalidad como venimos denunciando siempre, sino también de infraestructura y de cantidad de socorristas. Entonces, mientras eso sucede, en el medio se nos va la piel a las y a los socorristas, tenemos casos de cáncer y además de esta situación, tenemos una situación muy precària en la seguretat de les i dels banistes que acceden a les platges de Catalunya.
Aquests casos de càncer que ja teniu contrastats i que ja heu pogut avaluar, us portaran a realitzar denúncia davant d'algun departament de la Generalitat?
Bueno, nosotros ya hemos realizado denuncias, sí, lo venimos haciendo desde el año 2018, porque este es un estudio que tampoco es nuevo, sí, ahora está saliendo a la luz, pero ya se realizó hace una importante cantidad de años. El año pasado estuvimos siendo parte de un nuevo estudio que mostraba un poco más también las repercusiones fisiológicas nuestras sobre nuestro desempeño en el calor, sí, porque no solamente son los casos de cáncer de piel, sino también, por ejemplo, es la baja de la capacidad inmunológica de respuesta de las y de los socorristas frente a una exposición tan prolongada al calor y a los rayos UV. Es decir, yo finalmente soy socorrista, no soy dermatólogo, no soy médico, pero las afectaciones que tenemos son más que simplemente una quemadura o un cáncer de piel, es decir, hay varios estudios. Estos estudios los hemos presentado en la Generalitat, los hemos presentado en el Departamento de Interior, que es quien tiene la obligación legal desde el año 2020, a partir de la ley 8/2020, de regular, de legislar cómo deben ser los servicios de salvamento y socorrismo en el litoral catalán. Estamos en el 2024, pasaron 4 años y todavía no hay ninguna legislación. Nosotros, por haber denunciado esta situación, hemos tenido reuniones con el Instituto de Salud y Seguridad Catalán, directamente con la directora, a quien estamos agradecidos, la presidenta y el director, a quien estamos agradecidos que nos hayan recibido, pero no conseguimos ninguna respuesta concreta. Es decir, ahora hay unas recomendaciones, ¿no? Y las recomendaciones estipulan claramente que la silla es una zona completamente insegura, en la cual nosotros y nosotras estamos expuestos a los riesgos del sol, en el cual no se puede dar una buena vigilancia, pero queda en la recomendación. Y como queda en la recomendación, cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede. ¿Cuál es la situación? Bueno, tenemos ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, ¿sí? No estoy hablando de un ayuntamiento perdido en el litoral de Tarragona, un pueblito muy pequeño de la Costa Brava en Girona, ¿sí?, que comenzaron su servicio de salvamento y socorrismo el 1 de julio, es decir, después de San Juan, con las playas abarrotadas de gente, con más de 10 muertes por ahogamiento en playas que si hubiesen estado vigiladas muy probablemente se hubieran evitado, y con socorristas que tienen que cumplir una jornada laboral de 9 horas en sillas tremendamente precarias, con la exposición al sol, al viento, a los rayos UV, que no permiten realizar una buena vigilancia, y esto lo tengo que decir, haciendo sus necesidades en un lavabo químico público en el cual hay que hacer fila con 10, 15 personas más de la enorme afluencia que estamos viendo en las playas del litoral catalán. Entonces, realmente, esta situación de trabajo para personas profesionales, porque nosotros y nosotras somos personas que hemos estudiado, ¿sí?, mínimamente 4 meses, máximo 2 años, eso para obtener la titulación. Luego, diariamente nosotros por las mañanas entrenamos, nos capacitamos, nos actualizamos a nivel de protocolos, es decir, somos la primera respuesta frente a cualquier emergencia sanitaria en la playa, estoy hablando desde una pequeña lipotimia a una parada cardiorrespiratoria por asfixia por inmersión de una persona que tuvo dificultades dentro del agua, es decir, somos nosotros y nosotras quienes sacamos a la persona inconsciente del agua, quienes trabajamos con desfibriladores, con cánulas de Geddel, con oxigenoterapia, es decir, con casi todo el material sanitario que tiene cualquier ambulancia básica del SEM aquí en Cataluña. Entonces, digo, somos personas que tenemos un alto nivel de profesionalismo, que tomamos y vemos nuestra profesión con una responsabilidad mayúscula, y lamentablemente, del otro lado, del parte de la administración pública, vemos una desidia y un abandono absoluto, ya no solamente a nosotros y a nosotras como profesionales, por lo que estoy diciendo, sino también para las y los bañistas, porque tú imagínate que en unas playas con la cantidad de afluencia como son las del litoral catalán, una pequeña sillita de vigilancia, ¿sí? Sin protección del sol, que es lo que estamos hablando, pero tampoco del viento, pero tampoco del reflejo del sol en el mar, que te aseguro que por los momentos de la mañana y de la tarde dificultan muchísimo la vigilancia. Tú no puedes cubrir 500, 400, 600, hasta 1000 metros, ¿sí? Con miles de personas desde esa pequeña cadira. Entonces realmente la situación del socorrismo en el litoral catalán es extremadamente precaria. Desde la plataforma lo venimos denunciando de todas las formas posibles a nivel de los medios, por eso agradecemos esta difusión, a nivel de presentaciones escritas en la Generalitat, en el Departamento de Interior, hemos hablado con Protección Civil, hemos hablado con el Departamento de Territori, es decir, con todo el mundo que nos ha querido escuchar lo hemos planteado, y lamentablemente todavía seguimos sin una respuesta.
Per tant, quines són, Nacho, les mesures que reclameu?
Bueno, nosotros lo que pensamos que es fundamental es que exista una normativa que establezca, en primer lugar, la obligatoriedad del servicio de socorrismo en las playas del litoral catalán, porque hoy por hoy ni siquiera es obligatorio. Entonces, la primera respuesta que te pueden dar en un ayuntamiento es: nosotros no tenemos obligación, si no hay obligación, ponemos un cartel que diga que aquí no hay socorrismo y ya estamos cubiertos legalmente. Entonces, lo primero que se necesita es que sea obligatorio el servicio. Y luego, que esa obligatoriedad establezca tres partes fundamentales. Una, temporalidad. ¿Sí? Es decir, que haya una fecha de comienzo y una fecha de finalización mínima de los servicios del socorrismo, ¿sí? Que nosotros pensamos que con la afluencia de gente, la capacidad hotelera, los parkings que se cobran por parte de los ayuntamientos en el litoral catalán, la apertura de los chiringuitos, es decir, el funcionamiento de la playa tiene que ir mínimamente desde Semana Santa hasta octubre. Entonces, temporalidad, primer punto. Segundo punto, infraestructura, que no sea posible ni legal tener a socorristas trabajando 9 horas en una silla sin protección del sol, sin protección del viento, es decir, que podamos tener torres de vigilancia con una altura que nos permita cubrir bien la zona, con vidrios polarizados que nos permitan ver el mar sin el reflejo, es decir, como ya existen en algunos ayuntamientos y en distintos países también, es decir, no es una novedad, es la forma correcta de trabajar. Y entonces, temporalidad, infraestructura y mayor cantidad de personal, es decir, una cantidad de personal en las playas que permita no solamente una buena vigilancia, sino también una buena prevención, que es fundamental para poder evitar, ¿no es cierto?, llegar al momento de socorrer. Nosotros siempre hacemos prevenciones, pero imagínate que si tienes un solo socorrista o una sola socorrista para cubrir 1 kilómetro de playa, es difícil prevenir todas. Si tú tienes más personas que puedan al mismo tiempo realizar una tarea de vigilancia y al mismo tiempo una tarea de prevención, las fatalidades en las cuales vamos a hacer un rescate, que también lo tenemos que hacer, se reducen drásticamente si aumentamos la prevención. Entonces queremos mayor temporalidad, mejor infraestructura y más personal de socorristas, y todo eso claramente tiene que ser una normativa de la Generalitat, que repito, en la ley 8/2020, el Departamento de Territorio la tiene que escribir y la tiene que llevar adelante. Nosotros nos hemos reunido personalmente con la consellera y nos dijo que bueno, que sí, que estaban trabajando en eso, que quizás en 2 o 3 años eso iba a estar. Mientras tanto, tenemos muertes por ahogamiento que se podrían haber evitado, este verano ya van más de 10, y por eso nosotros pensamos que quizás esto necesita una respuesta un poquito más urgente que los trámites largos de muchos años burocráticos de la administración pública.
Nacho, hi ha algun punt del litoral català on aquestes tres mesures que ara ens deies ja funcionin?
Bueno, yo creo que de todo el litoral catalán, la ciudad de Barcelona es la que ha conseguido tener una mejor temporalidad, una mejor infraestructura y una mejor cantidad de socorristas por cantidad de metros de playa, ¿no? Es decir, si tú te acercas y comparas la cantidad de distancia que hay entre un puesto y otro en la ciudad de Barcelona, y las torres, la altura, la protección, ¿sí? Es notoriamente marcado a lo que uno puede ver en otros ayuntamientos. Hay otros ayuntamientos del litoral catalán que a lo largo de los años han hecho un esfuerzo y han mejorado mucho su servicio de socorrismo, pero yo te repito, este es un problema sectorial, esto pasa en toda Cataluña, y lo que necesitamos entonces es que haya una respuesta de parte de la Generalitat, que termine con este libre arbitrio, que termine con la buena voluntad o disposición o ganas de tal o cual ayuntamiento, y que establezca claramente cómo tienen que ser los mínimos de los servicios de salvamento y socorrismo en toda Cataluña.
Ara ho dèiem, estem parlant amb Nacho Ibáñez, que a banda de ser portaveu de SOS Socorristes ha participat en aquest estudi portant un rellotge amb sensors de radiacions. Deixa'm preguntar-te, Nacho, com va anar tot plegat, en què va consistir tot plegat?
Bueno, el estudio en el cual participamos nosotros, como trabajadores aquí del litoral catalán, que lo hicimos el año pasado y cuyos resultados todavía no están publicados, sí, porque hay varios estudios, teníamos un reloj con un sensor que medía las radiaciones UV y el calor, y al mismo tiempo que llevábamos puesto ese reloj, teníamos una banda pectoral que medía nuestras constantes vitales básicas, ¿sí?, el ritmo cardíaco y la saturación. Y además de llevar esos dos elementos durante 4 horas de la jornada, lo que debíamos hacer al final de la jornada era una serie de evaluaciones, de test cognitivos, de concentración, de velocidad, que de manifestar un poco cuál era nuestro estado de ánimo, de cansancio y demás, y entonces íbamos respondiendo esas preguntas, realizando esos test, y luego, bueno, el equipo científico comparaba esas valoraciones, quizás de forma más subjetiva, con los datos duros de la exposición a la radiación solar y sus efectos en el cuerpo. Y bueno, eso lo estuvimos haciendo durante una buena cantidad de semanas, pero repito, los estudios, los resultados de ese estudio todavía no fueron publicados a nivel científico en un paper como el que ustedes mencionaban hoy.
Per tant, encara no els coneixeu, Nacho, vosaltres tampoc?
No, estamos a la espera.
Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui i molta sort a les vostres reivindicacions. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a ustedes i estamos en contacte. Adéu, bon dia.
21 minuts que passen de les 9 del matí, dèiem, pendents de Cantallops ara mateix, on Marta Rovira i altres exiliats com Rubén Wagensberg hi acaben d'arribar presents, que hagin pogut veure de moment David Cid, Joan Ignasi Helena, Marta Vilalta, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Teresa Jordà, Lluís Llach, Xavier Antic, entre molts altres de les associacions civils catalanes i també de la plana política catalana, evidentment de partits independentistes. Ja tenim primeres reaccions com la que ofereixen a aquesta hora Carles Puigdemont a través de Twitter, que ha publicat la següent piulada: "Bentornats a casa, amb exiliats, empresonats i perseguits, no es pot fer política en igualtat de condicions. Això afecta la democràcia i mentre duri la repressió política no existirà cap normalitat possible. Amb el retorn dels exiliats perseguits per la gran farsa judicial que ha estat el cas Tsunami, s'acaba una injustícia i és una gran alegria en termes personals i familiars. Però encara som lluny", diu Carles Puigdemont, "de tenir les condicions que ens permetin fer política amb la normalitat a que tenim dret, no només personalment, sinó sobretot com a poble". I acaba Carles Puigdemont aquesta piulada dient que d'alguna manera pugueu recuperar els anys i els mesos que us han robat i que ens posem a la feina el més aviat possible perquè n'hi ha molta dependent. En fi, aquestes són les darreres paraules que ha tuitejat Carles Puigdemont sobre aquesta arribada dels 4 exiliats que ja són a Cantallops. Nosaltres que anem a publicitat i continuem amb la caravana.
Ràdio Estel.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
24 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenquem amb el magazín de la caravana. Un divendres que abans d'arribar a les 10 del matí descobrirem una nova edició de la revista Catalunya Cristiana de la mà de la seva sotsdirectora Carme Munté. Tot seguit analitzarem també l'actualitat i sabrem què passa al món amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer i a més combinarem política i l'humor tot fent la tupinada amb Judit Casellas. Cap al punt de les 11 del matí, l'entrevista cultural, ens visitaran part de la companyia Parking Shakespeare, que amb una versió alegre i trepidant presenten Molt soroll per res i que podem veure al Parc de l'Estació del Nord. També ells parlarem de teatre i dels 15 anys de la companyia. Tot seguit, ara ho direm bé, serà moment per parlar de salut natural per a tothom amb el doctor Jesús Vázquez. I també aquest divendres al punt del migdia parlarem de cinema amb el nostre expert i crític del Setè Art, Víctor Rodrigo. Més enllà serà el torn per parlar i conèixer sobre algunes de les diferents propostes culturals i cicles de concerts que aquest estiu podem gaudir arreu del territori català. I també farem safareig de premsa rosa amb Júlia Elias. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa amb molta, molta, molta festa per anunciar qui s'endú avui la cistella Caprabo d'aquesta setmana. Tot això avui divendres 12 de juliol a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, ja tots preparats per començar i arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Giró.
Què tal?
Tom per la vida d'aquí avui.
Mira, avui per la vida de diferents persones, totes elles, però, relacionades amb l'obra de teatre Molt soroll per res, una de les comèdies romàntiques més cèlebres de William Shakespeare, que ara interpreta la companyia Parking Shakespeare i que es pot veure a l'Estació del Nord de Barcelona fins al 28 de juliol. Les persones que pugen avui a aquest programa són José Pedro García, que és l'actor i director artístic, Anna Roy, una de les actrius, i Cristina Martínez, actriu, i en aquest cas també s'encarrega de la direcció musical. Sobre Molt soroll per res, aquesta obra de teatre, que sapigueu, doncs, que es pot veure, com dèiem, fins al 28 de juliol a les 7 de la tarda, això sí que ho sapigueu, els dimarts i els dimecres, descansen. És una de les comèdies romàntiques més cèlebres de Shakespeare, segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada. En aquest cas, però, la comèdia d'aquest any beu de la tradició siciliana, la música popular italiana, això t'agradarà, Joan, i el caràcter mediterrani. Entre altres, toca temes com, per exemple, la manera d'estimar els nostres dies, com estimem. També parla de les segones oportunitats que ens pot brindar l'amor. I del... Sí, ai, les segones oportunitats. Ja ho diuen, no? Molts cantautors ho diuen. Les segundes partes nunca fueron buenas.
Perdona, que t'he d'interrompre un segon. Anem cap a Cantallops, perquè està parlant ara mateix Oleguer Serra, un dels exiliats que ha tornat, vicepresident d'Òmnium Cultural. El podem sentir en aquests moments des de Cantallops, on dèiem on ha començat aquest acte d'homenatge als quatre exiliats que ja són a Catalunya. Parla Oleguer Serra.
Ens ha unit i que ens hem trobat aquí. Ha estat espectacular. Moltes gràcies a Òmnium, que m'ha ajudat tots aquests dies, al president Xavier Antic, que no sé on és, i a la gent de la Junta que m'han acompanyat aquí. Vam marxar a l'exili per convertir l'exili en una lluita. Ho hem fet. Aquesta lluita seguirà. Ho hem convertit en una lluita contra aquesta causa general, contra tot un moviment, contra tot un dret de protesta que ens volien silenciar. I ha estat una gran victòria, una victòria de país. Això d'avui demostra tot el que vindrà a partir d'ara, perquè seguirem lluitant per defensar aquest dret de protesta i per defensar la llibertat dels països catalans. Visca la terra!
Aquestes eren les paraules d'Oleguer Serra, que passa el micròfon ara mateix. Segurament qui parlarà és un altre dels exiliats a aquesta hora en aquest acte d'homenatge que estan fent a Cantallops, el primer poble català on s'han aturat. Recordem que venien d'aturar-se a la població de Salses, allà on tenim aquell... jo diré demà, les quatre barres famoses que s'anomena com la Porta Catalunya, no? Mira, Josep Campmajor, empresari i activista, que també ha retornat de l'exili, parla en aquests moments també.
Sí, déu-n'hi-do. I si no, la Carmen, que ho digui. Sempre em diu que soc la, el drama king. Sí, perquè ell ens ha mimat, per tant... O sigui, no ens ha cuidat, ens ha mimat, ens està mimant encara. Perquè estem parlant en passat, i potser és la part que més mal em fa, parlar en passat, perquè això no s'ha acabat. Això no s'ha acabat gens. No s'ha acabat abans... S'ha parlat que hem acomiadat... perquè ens ha vingut a rebre el conseller Puig, tenim els amics i companys d'ajudes, tenim més de 400 encausats que encara estan pendents. Per tant, això és una victòria. És una victòria perquè han perdut ells, sobretot han perdut ells. Són tan burros i tan tontos que han perdut. I encara tenim també el president Puigdemont.
Encara tenim també el president Puigdemont.
Ahir, just abans de marxar, que sabia que tornàvem, va enviar un missatge, bon viatge pels guerrers, i pensava, ostres, això és molt fort, és molt bèstia, perquè som 6, 7, 5, 8, no ho sé, no en tinc ni idea. No, és que són milers, són milers. I abans li deia al president antic, que també ens ha mimat molt, i molt, és una mica estrany tornar, aparentment tornar d'un exili, i anar a un territori ocupat. És una paradoxa bastant estúpida, fins i tot. I jo pensava que, en el fons, sóc jo ara qui torno a acompanyar-vos a vosaltres en l'exili de la llibertat.
Són paraules de Josep Campmajor.
Doncs sí, són paraules de Josep Campmajor, ara mateix a TV3, en aquest acte a Cantallops. Fem una cosa. Retornarem quan perdin Marta Rovira i Rubén Wagensberg, que són les dues personalitats polítiques més potents d'aquest retorn a l'exili. Segurament Giró et torni a interrompre, però...
Passa vaja, res. Tu em demanes permís i et dic, ara pots.
Ara, vinga.
Sembla bé?
Així m'agrada.
Així que ara continuem
presidenta.
Fent un toc per la vida.
Voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa procurando no hacer ruido.
Digue, va, ho havíem deixat en aquesta...
Refresquem memòria, estem parlant...
En aquesta obra de Shakespeare.
Sí, una obra de
molt
Shakespeare.
Soroll per res.
Molt soroll per res.
I que es pot veure de forma gratuïta, eh?
Gratuïta al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona fins al 28 de juliol, teniu temps. I que, a més, avui aquí la caravana d'aquí poca estona no puja una ni dues, sinó tres persones relacionades amb aquesta obra de teatre.
Fixa't.
Que dirigeix Jaume Vinyes, que ha traduït Salvador Oliva, i que, si poguéssim, a l'hora de contextualitzar-la, el que podríem dir és que es presenta una comèdia d'estiu de Parking Shakespeare que s'aventura en aquesta pregunta. Atenció. Si les nostres vacances són l'avarès del nostre dia a dia, podem ser igualment feliços vivint-les sense exhibir-les? Gran pregunta, preguntes que costa tenir una resposta fàcil i que tampoc us la demano ara, perquè suposo que hi hauríem de pensar una mica més. És una trama que se centra en malentesos, en enganys, en calúmnies que envolten a dues parelles d'enamorats. L'amor, com podeu veure, sempre present en els nostres dies.
Mira, doncs sí, t'havia d'interrompre i efectivament...
Et deixo.
T'interrompo perquè és a punt de parlar Marta Rovira en aquests moments des de Cantallops. Per cert, a comentar i a destacar l'abraçada que ha tingut Marta Rovira no només amb Oriol Junqueras, cosa que es feia esperable, sinó amb Sergi Sabrià. Déu-n'hi-do, quina abraçada i petons s'han donat Sergi Sabrià i Marta Rovira en aquest acte quan s'han retrobat a Cantallops. Ara sí, la podem escoltar. Parla Marta Rovira aquesta hora.
Ens han agafat per sorpresa, però estem molt felices i molt feliços de poder tornar a ser a casa. Mireu, com que no ens l'hem preparat, jo aniré dient coses. I el primer que em surt del cor és donar les gràcies a tantíssima solidaritat que hem rebut d'arreu dels països catalans, de més enllà, però sobretot de moltes persones que viuen a Suïssa i avui també els teniu aquí. Avui ens acompanyen suïssos i suïsses que ens han ajudat en la lluita permanent d'aquest exili. I que ens ho han fet... i que ens ho han fet cada dia molt més fàcil. Avui n'hi ha alguns aquí, però com deia el Jesús, en deixem molts enrere, que quedaran per sempre, perquè hem construït família en majúscules, perquè ens van ajudar sense demanar-nos què ens passava, què pensàvem. Senzillament sabien que ens havien d'ajudar, que era la lluita de tot un poble, que era la lluita pels nostres drets, que era la lluita per la nostra causa de la llibertat individual i col·lectiva. Gràcies, Suïssa. Moltíssimes gràcies. Mireu, jo vaig arribar a Suïssa acusada d'un delicte de rebel·lió. I van explicar a tothom que jo feia ús de la violència per defensar les meves idees. I sabeu què van fer quan vaig arribar allà? Em van escoltar. Allò que tantíssimes vegades no fan més enllà de Catalunya. Escoltar-nos, escoltar la pulsió d'aquest poble, escoltar què necessita Catalunya, escoltar quines són les seves necessitats. I vam sortir de Catalunya i tothom ens va escoltar, perquè hi havia un terra democràtic. Podíem defensar la independència del nostre país, podíem parlar de República Catalana i podíem seguir lluitant el dret a l'autodeterminació d'un poble com és el nostre, que li pertany, que és irrevocable, que ningú pot usurpar-lo. Ens van escoltar i no es van quedar només en l'escolta, ens van ajudar. Perquè aquesta és una causa que va de democràcia i de drets humans. I allà on la democràcia i els drets humans tenen cabuda, ens escolten. Generem complicitats i guanyem, perquè hem guanyat. Això d'avui és una victòria. És una victòria absoluta. I ho hem de celebrar. Ho hem de celebrar. Ho hem de celebrar. Fa masses dies que l'independentisme no celebra res. I ho hem de celebrar. I ha de ser un dol d'energia positiva per tornar-nos a aixecar. Sabeu per què és una victòria això d'avui aquí? Sabeu per què? Perquè ens van acusar de rebel·lió perquè calléssim. Després ens van condemnar per sedició perquè encara calléssim més. Perquè ens van enviar a l'exili i a la presó perquè no ens poguéssim parlar, ni coordinar, ni debatre, ni posar-nos d'acord. I després, quan Europa ja els deia que es havien equivocat, quan alguns països d'Europa protegien els exiliats, quan el Consell d'Europa els deia s'han d'acabar la presó política a Espanya i han de retornar els exiliats, llavors van canviar de delicte. Tenim problemes amb el micro? Llavors van canviar de delicte i van passar de la rebel·lió a la sedició al terrorisme. Em veieu cara a mi de terrorista? Gràcies!
Hem vist que...
Doncs sí, hi havia problemes amb el micròfon amb Marta Rovira, que segueix parlant en aquests moments des d'aquest acte de Cantallops. En fi, no sé si després parlarà Rubén Wagensberg o ho deixaran aquí tot plegat. Recordem que acaben d'arribar a un acte que ha començat pocs minuts després de les 9 del matí, com estava previst a Cantallops, i que hi hauran més actes durant el dia d'avui. A Girona, per exemple, a la plaça del Vi, cap a les 8 del vespre, es preveu actes d'homenatge amb algun dels exiliats. També a Barcelona es preveu aquesta tarda cap a la seu d'Òmnium Cultural, on s'hi rebrà també part dels exiliats per part de Xavier Antic, el president de l'entitat. En fi, anirem veient actes arreu de Catalunya, un dia important com avui per tots els polítics que han arribat des de Suïssa, i no només polítics, sinó gent de la societat civil que també els acompanyava, com també el periodista de la Directa, el vicepresident d'Òmnium Cultural. Seguim escoltant Marta Rovira, si és possible, en aquests moments.
Tot això s'ha encarregat la democràcia. I quan traspasses aquests límits i aquestes línies inacceptables, quan fas exactament això, comences a perdre. I nosaltres només tenim les de guanyar. I hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges. Hem vingut aquí per tornar a recomençar. Hem vingut aquí per unir tot el moviment independentista, perquè només
plegades ho farem possible. Quin dia ens vam oblidar que juntes som més fortes. Quin dia se'ns va acudir debatre d'aquesta manera que ho estem fent. Això ho hem vingut a acabar. Som aquí per acabar el que vam començar. I som aquí carregades encara de més raons que mai, per arribar fins al final. Visca Catalunya, cap a la República Catalana, sense parar. Guanyarem infinitament la nostra llibertat i la del nostre poble.
Doncs aquestes eren les paraules de Marta Rovira. Després, si li apropa el micròfon al company Ruén Wagensberg, que no sé si prendrà o no la paraula, aplaudiments i abraçada de tots els exiliats ara mateix en aquest escenari gairebé improvisat, com deia Marta Rovira, a Cantallops, és on s'ha fet aquest primer acte d'homenatge. Sembla que no, eh? Sembla que aquí acabaran els parlaments, s'estan adreçant a les càmeres de fotografia dels diferents mitjans que ara mateix volen doncs, aquesta fotografia dels quatre exiliats que han tornat un dia com avui a Catalunya, que han parat, com dèiem, a Salses, que després ho han fet a Cantallops, com podem escoltar ara mateix, i que després ho faran a diversos punts de Catalunya, com a Girona o a la ciutat de Barcelona. Sonen els segadors ara mateix, puny alçat per part de Ruén Wagensberg, per exemple, i celebració d'aquesta tornada, i ara sí, continuem amb el programa habitual. Però ara sí que sí, ja està, això, eh?
Ara escriuré a Wagensberg, dic, no em tallis, ara no se't passi l'acudit de parlar, que al final aquí estem ben perduts tots. Tornem-hi.
Sembla que sí que parla, eh? Parla.
Parla, Wagensberg?
No, és broma.
Ah? No.
Ja s'han fet la foto, sí, la foto final.
Sí, jo diria
final.
Que això s'ha acabat aquí, eh?
Bon lloc, eh?, per tornar a Cantallops.
Sí?
A l'Empordà.
És maco,
sí.
Cantallops, o no? No hi estem mai.
És maco, la gent és molt d'esmorzar de forquia.
Oh, que bé, no, amb sí, això sí. En tinc prou, ja.
Oh, és molt de la terra, la gent és molt de la terra.
Encanta, la veritat, esmorzar.
Hi ha grans bodegues, també, se dedica, es veu bon vi, i l'únic problema que li posaria és que per arribar-hi, pobres, espero que ningú es mereixi, perquè la carretera és prou carretera de curva.
Val.
Llavors, però un poble molt bonic, la seva gent també és molt maca.
Una mica Garraf, eh?
Bastant complicadetes, eh? Vull dir, sí. I a la banda que el Garraf, quan passes per les costes del Garraf, veus el mar, que dius, mira que bonic, Cantallops, veus muntanya. Veus muntanya. Bona terra de bolets, també, pels boletaires que t'escoltin. No
diré on. Vols afegir alguna cosa més? Parlar de la, no sé, de l'alcalde?
No.
La vegetació i la fauna?
No, es menja molt bé. Hi ha un restaurant boníssim que jo em pensava que és on anaven a dinar, però ja fan cua més aviat.
Tenen campanar?
Sí, clar. I les campanes toquen cada quart.
Fixa't.
Com un poble.
Mare meva, aquí tenim una enciclopèdia,
sí, sí, sí,
eh?
No, home, és que
la Diego Gómez de Cantallops.
Està al costat de casa.
No, que estàvem parlant del món del teatre, eh?
Estàvem parlant d'una obra de teatre de Shakespeare, de William Shakespeare, una comèdia romàntica que es diu Molt soroll per res, que podeu veure a l'Estació del Nord de Barcelona gratuïtament fins al 28 de juliol. Una obra que l'interpreten alguns dels membres de la companyia Parking Shakespeare. I ara parlem una mica sobre aquesta companyia, que si més no el nom ens crida l'atenció, Parking Shakespeare, ja podem com interpretar que té alguna relació amb William Shakespeare, és evident, aquí no hi ha gat amagat, però que sapigueu que és una companyia que cada estiu ofereix un Shakespeare, una obra de Shakespeare, a l'aire lliure i gratuïta. Aquest any ja celebren el seu 15è aniversari, es va crear el 2009, si fem càlculs enrere, doncs 15 anys, 2009, ens remuntem a l'any 2009, amb una idea anglosaxona de representar les obres de William Shakespeare en parcs públics i que es tracta d'una proposta, això és interessant, que no requereix escenografia, tampoc equipaments de so i de llum i que tot el protagonisme, per tant, recau en el text i en els actors. És a dir, ho han de fer molt bé, per fer-ho una mica bé, m'explico? Perquè tot és ajuda, vull dir, una bona il·luminació ajuda, bona sonorització ajuda. Si no tens ni una cosa ni l'altra, has de ser molt bo. Que sapigueu que a l'abril del 2012, ara fa uns quants anys, la companyia va ser convidada al festival Sonnet Sunday, que organitza un prestigiós teatre que es diu Shakespeare's Globe de Londres. Uh-huh. O sigui, és com que han estat convidats.
El prestigiós
teatre.
Shakespeare's Globe era on Shakespeare era el director del teatre, vaja.
Doncs aquest mateix es van convidar. I un any més tard, després de ser convidats al prestigiós teatre, el bon funcionament i l'entesa de la companyia va fer que ampliessin l'activitat i fessin un pas endavant amb pàrquing d'hivern. Hem dit que oferien obres d'estiu, obres de Shakespeare a l'estiu, doncs també van fer un pàrquing d'hivern, versió hivern, i res, que sapigueu que estem molt contents de celebrar aquests 15 anys de la companyia i de tenir-ne 3 membres avui aquí a la caravana d'aquí poca estona.
Està molt bé, això.
Està fantàstic.
Que bé. Vinga, va, anem a descobrir més coses. Per cert, que si diem les notícies les diem totes o sorpresa, retards de 35 minuts de mitjana a l'R8 de Rodalies a causa d'una avaria de senyalització o sorpresa, no se podia saber, eh? La incidència ha tingut lloc entre l'estació de Cerdanyola a la Universitat i la de Santa Perpètua a Mogoda, a Riera de Caldes. En fi.
Escolteu, hem normalitzat el tema.
Sí, sí.
Però...
jo t'anava a dir, sí,
catalans. Normalitzat, però jo les vaig dient totes, eh?
Cada dia, cada dia, ja. Però sí, catalans ens passarà molta factura. Jo no sé vosaltres, però quan he d'agafar la Renfe sempre calculo una forquilla d'una hora i mitja de dir no podré, o sigui, sempre hi ha d'haver una hora de marge com a mínim, perquè mai arriben puntuals.
No, no.
Mai. Però que això...
és un escàndol.
No
és un escàndol. En fi. Vallès,
ei,
què recordem avui?
Mira,
indignant.
Avui, un dia com avui, el 1904, va néixer ni més ni menys que Pablo Neruda, el poeta i polític xilè que va guanyar el Nobel al 71 i que és considerat com un dels artistes més importants i influents del segle XX.
Calles,
porque estás como ausente.
Y mi voz no te toca.
Neruda, paraules de Neruda.
Sempre, sempre.
Ai, i parlant de Pablos, de fet, avui, un 12 de juliol de 1937, també es commemora la primera vegada que el Guernica, sí, l'obra més important de Pablo Picasso, va trigar 5 setmanes a acabar-la, es va exposar per primer cop, un 12 de juliol, al Pavelló Republicà d'Espanya amb motiu de l'exposició mundial a París, el 37, en plena Guerra Civil Espanyola. Mm. En acabar aquesta exposició, el quadre va viatjar per 30 ciutats d'Europa i Amèrica per denunciar la situació que vivia Espanya aquells anys fins a arribar després, el 92, al Museu Reina Sofia, que és on està ara. I no sé si l'heu anat a veure.
Sí, sí, és enorme.
És enormíssimíssim.
Sí, sí, sí. L'heu contemplada? Jo no, eh?
Sí, sí, sí. Jo...
impacte, pinta molt, de ser molt impactant.
Molt, sí.
Molt. A mi el Guernica és una obra que em té fascinada.
Absolutament.
Sí, sí.
Imagina't a Lluís Vallès esmorzant ternasco davant del Guernica. Una cosa...
ternasco, eh?
Una pata de polla i mirant quina meravella tot. La taller.
Ai, doncs pel que fa a la música, un 12 de juliol del 1957 va arribar al número 1 al Regne Unit el single All Shook Up d'Elvis Presley. Oh, well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh. Ooh. Yeah, yeah, yeah. Una cançó...
és un clàssic. Elvis mola molt, però jo no aguanto una cançó sencera d'Elvis.
No?
No.
Com que no?
Sempre acabo avançant. Sempre necessito que acabi ja. No sé per què. Bé, una tonteria.
En canvi, no et passa amb Ismael Serrano, eh?
No, amb Ismael Serrano...
que té un ritme així com trepidant.
De vegades, Ismael Serrano està a punt d'acabar i torna a començar. Se m'ha fet curt, se m'ha fet curt. Sí, sí.
Una cançó que té versió en català. Aquesta,
sí,
sí, tant.
I la tens?
Compte,
sí, sí.
No l'has treta?
Me la sé, però no l'he tret.
Home, doncs, Judit.
Ja us l'ensenyaré, ja us la portaré, perquè és una versió en català que...
I la canta. Tampoc ho saps.
La veritat.
Et ves poc documentada respecte.
És que ho cantàvem al Cau. Ho cantàvem al Cau. I sí.
Això no és que hi hagi una versió en català.
No,
això és que quatre friquis van dir... saps què? Ara farem un qualsevol lletra d'això.
No, existeix, jo crec.
Transformació...
avui digues. Avui us la porto, avui us la porto.
Avui, mira, Vallès, acabarem programa...
si la trobo,
una cançó en català.
Si la trobo. Si no, hi ha un estudi a dalt.
No.
Pots...
exacte.
Els teus companys de l'Esplai o del Cau que et envien
ara, l'àudio. Ara. Però acabarem programa amb aquest tema en català.
Va.
I jo com a...
espero trobar-ho, eh? Sí, perquè tinc moltes ganes que l'escolteu.
Hi ha un estudi a dalt.
No.
Dic que estic fascinat amb la transformació d'Olma Giró, d'amable locutora, a hater brusca. Tens uns dies que... no,
saps què farem? Jo callo, perquè si començo a dir el que penso, marxeu els tres d'aquestes.
Els tres?
Ui, tu el primer.
Escolta, però no et fotis amb la resta, que estic insultant jo, insulta'm a mi.
Tu, només tu.
Val, només jo.
No, sí, sóc molt amable, jo.
Sí. Ho sabem.
Més cosetes, va.
Va, seguint amb música, un 12 de juliol. No,
si vols, continua.
Ja, ja, si és que estàs en aquest modo, en modo hater. Però bueno,
no. Un 12 de juliol del 1962, la banda de rock de Rolling Stones va tocar per primera vegada en públic a Londres, a una mena de concurs d'aquests de bandes que van trucar diferents covers i que el premi que se'l van endur era, doncs, poder tocar a la ràdio.
Molt bé.
Això era Rolling Stones, que van tocar per primera vegada...
Perdó.
Era el Magiró estossegant al micro.
Sí. Està el miap, eh? Quin gran clàssic.
Ai, sí. Doncs això, que van tocar per primera vegada un 12 de juliol. I un 12 de juliol del 63, els Beatles van llançar el seu primer EP anomenat Twist and Shout.
Això em recorda... Farem un breu petit estudi. Vallès, Rollings o Beatles?
Beatles.
Rollings.
Beatles.
Beatles.
M'ha quedat sol, com sempre.
Per algú serà. Com es nota?
No passa absolutament res. Estic acostumadíssim a ser la ovella negra de la taula.
Déu meu.
No m'ha sorprès gens les respostes, no, no.
No?
No.
A mi m'ha sorprès.
No sé si és bo o...
M'ha sorprès en Aúja, eh?
Sí?
Sí.
No.
Jo et feia més Beatles.
No. M'agrada més els Rollings.
El bon gust i Rafa Sanahuja no van de la mà.
Perdona, ara em diràs que els Rollings són uns matats.
Home, no, però si em compares Beatles i Rollings...
Escolta, jo no dic que sigui... Dic a mi, personalment, a mi, com a persona humana...
Com a l'home.
Jo no dic res, dic com jo, com a persona... Prefereixo jo, és la meva opinió meva, personal...
De Rafa, eh?
Prefereixo els Rollings.
Però per algun motiu...
Em cauen millor.
Va, i per anar acabant ja el tal dia com avui, un 12 de juliol del 1986, per primer cop es van veure les restes del Titanic, a més de 3.800 metres de profunditat i 74 anys més tard del seu enfonsament. Feia molt que no sortia el nom de Titanic en aquest programa, eh?
Betty sembla una mica a la Rose, però la de, 90, però la de 93 anys, eh?
Mira, marxa.
Que explica la història.
Marxa. T'obro la porta. Judit, obro-li la porta d'aquest estudi. Se m'havien il·luminat els ulls. Em diguis Rous, la Rous jove pèl roja.
No, la pesada, la pesada.
La pesada.
Home, emociona molt, aquella dona. Jo plorant.
Sí, emociona.
Quan tira el diamant al mar. Oi.
Sí, però escolta...
La teva pel·li preferida, ja ho sabem.
Es va carregar a Leonardo DiCaprio, jo crec que
sí,
això...
Sí, 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 se'l carrega, eh?
Se'l carrega ella.
Home,
per
ho sabem tots.
Tentativa de, no?, el deixar ja morir.
Sí.
No entraré.
Paperàs d'aquest Whitsett, eh? Tot sigui dit.
Sí, home.
Kate Winslet.
I de Leonardo, també.
Jo petonejo per on passa Kate Winslet. Em torna bojíssim.
Sempre. Ah, sí?
Entre Rollings, Beatles i Kate Winslet, Kate Winslet.
Molt bé.
M'encanta Kate Winslet. Sembla increïble, aquesta dona.
Ai, no. Ens queda una data, eh?
Sí, ens queda una data. Un 12 de juliol del 2022, fa molt, molt, molt poquet, la NASA va publicar les primeres fotografies del telescopi espacial James Webb. No sé si us en recordeu d'aquell moment. Va ser bastant... Sí, es va fer bastant viral per tot arreu i tothom ho va comentar. Eren quatre fotografies i una anàlisi de l'atmosfera d'un exoplaneta. Llavors, era com... Per primer cop es destacava la imatge de camp més profunda de l'univers que s'havia fet fins ara. Encara no s'ha millorat, eh? Vull dir, estem en el 2022. I es veien, doncs, galàxies formades de fa més de 13.000 milions d'anys.
Déu-n'hi-do.
Un munt, sí.
Déu-n'hi-do.
Un munt. Tinc una frase.
Sí?
Sí.
Te'l diga, va.
Tinc una frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comisserida!
Tu sais, bon.
Sàpigues, Joan, que en la teva absència per estar a boxes, se'm va censurar una frase. No em van deixar fer-la...
Segur que l'has portat avui, eh, Rafa?
Home, és que clar, la tenia preparada i aquí la feina s'aprofita tota.
Molt bé,
sí,
molt ben
fet. Increïble. No, no, és broma. No, que t'estava explicant que em va censurar, em van censurar aquestes dos.
Ja.
Una frase, no em van deixar fer-la.
Increïble. Era de...
No, era sí, de sí, era de Rajoy.
Era de Rajoy. I avui la porto.
No.
Hola,
Magiró. Tens la cara... Sí, tens la cara d'aprofitar coses
avui,
que ja són antigues i passades.
Sota la protecció de Joan Trias...
No, Joan, això fer... té dos dies de caducitat. Està caducat Joan, i no és un iogurt
Joan,
que es pot
mullat,
menjar caducat.
Mullat.
Això no és un iogurt.
A què puc fer-lo? A què puc fer-lo?
Joan, mullat.
És que a mi Rajoy...
Que està caducat, que fa dos dies.
Et tira.
La mínia mal cada dia te quiero más. Hola a todos.
Escolta una cosa, Olma Giró.
No,
aquest és el meu moment radiofònic.
Judit, pots donar-me suport i no està mal
sí,
mòbil?
Sí, sí, sí.
No,
estic
Judit,
totalment d'acord.
No, no. Ha sonat molt poc convincent.
No,
estàs
ja.
Quedant sola.
No,
és molt pesat. És molt pesat.
Molt.
És molt pesat, molt. Aquestes frases.
Més, anima't, anima't, Judit.
Sí.
Bueno, i dit això, arriba el cap de setmana, tenim ganes d'estiu, de descans, de gelats, de piscines. Us porto un nou clàssic de l'estiu.
No.
Sí, torno...
Tenim ganes de tot el que has dit, menys a Mariano Rajoy.
És una cançó de Mariano Rajoy.
Ara.
En aquest cas, analitza una estrofa d'un gran clàssic de Mariano Rajoy. Diu així la estrofa. La vecina, que es muy mona, toma el sol en la tumbona. Yo le saco algo sencillo, pero quiere solomillo, que le gusta mucho más. La barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, como me gusta la barbecue.
La vecina, que es muy mona, toma el sol en la tumbona. Yo le saco algo sencillo, pero quiere solomillo, que le gusta mucho más.
No, jo m'he perdut, eh? No, no, no entenc què té a veure això amb en Rajoy.
Res, us estava prenent el...
Ah,
sí,
us
estava prenent el...
Si m'haguessis avisat i no t'haguessis...
Sóc un trapella de les zones.
Ho hauria estalviat.
Un trapella de les zones. Escolta, doncs no, no és Mariano Rajoy, és un altre estil de persona, és Georgie Dan, una persona molt més alegre, en principi, i aquesta és l'estrofa que us porto per fer estiu de la barbacoa, la barbecue. Com deia l'Elutier...
Analitzem la frase.
El cel sigui, per cert,
sí,
va deixar fa un temps. Abans que res, pels despistats, la cançó descriu l'alegria de fer una barbacoa un diumenge amb els amics. Jo crec que això tothom, no?, pot estar d'acord, que fer una barbacoa, no?,
totalment,
amb els amics. Con todos los amigos, dice. Per tant, seria moltíssima gent, perquè el bo de Georgi té pinta de ser supersimpàtic. Però resulta que no només té els amics, també té a la veïna allà. Una cosa sorprenent.
Sí, sí, sí.
La vecina, que és muy mona, toma el sol en la tumbona. Aprofita la veïna i es posa una mica morena. Nótese la rima increïble, mona, tumbona, digna de Góngora.
Sí, sí,
yo
sí.
Le saco algo sencillo. Clar que sí, Georgi, menos es más. Però no, pero quiere solomillo. De nou, rima meravellosa, sencillo, solomillo. Que le gusta mucho más. Aquí no rima, aquí es per la rima, porque sí.
Es rima sonante.
I ara bé, una cosa que Georgi fa sempre, i és que deixa molt clar... De què va la cançó? Vaja, és que no hi ha cap dubte. La barbacoa, como me gusta la barbecue. I cola aquí una paraula francesada.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
Ell és francès, recordem que Georgi Dan és francès. No va de cotxes, la cançó. No va de muntanyes. No va de ternascos. Bueno, ternascos podria
una mica sí.
Va de barbacoa, si ho repeteix pels despistats. La barbacoa, como me gusta la barbecue. Grande, Georgi, i fa molt estiu.
Si este caballo viene de bonanza,
próxima estación, Judit Vallès.
Y ya que hablábamos de Georgi Dan. Avui anem...
A França.
Que bé. Ara.
Anem a França. Sí, sí, anem a un poblet, a veure si el puc intentar pronunciar, un poblet francès que es diu Dampierre-en-Yvelines, més o menys.
Perfectíssim.
Un poblet que està a uns 40 quilòmetres de París i on s'ha instal·lat un esquelet de dinosaure, el més gran mai posat a la venda, que se subhastarà el novembre que ve.
Stop burn. Sotheby's.
Sotheby's.
Què has dit? dit Starbucks?
No, no sé què dir, no sé què, no l'he entès encara.
M'ha encantat,
home. Stubborn. No sé d'on em surt aquest
nom. Sotheby's. No, en aquest cas no ho subestarà Sotheby's, malauradament. Però vaja, una mica d'informació d'aquest esquelet.
Hem vist onada a Sotheby's, eh? Sí. Ho ha estat moltes coses i ja no estan a la
moda. Ja no estan tan a la moda. Aquest gran dinosaure, anava a dir petit dinosaure, no.
És gran.
És gran, eh? Es diu Vulcain, és l'esquelet d'un apatosaure que va viure... Sí, apatosaure, que va viure fa 150 milions d'anys. El que ara és Nord-Amèrica. Està valorat entre 3 i 5 milions d'euros i es subestarà d'aquí 4 mesos a París.
Però ara està fora, eh? En aquest poble de França.
Ara està en aquest poblet exposat.
Però espero que hi hagi vigilància, com a mínim.
Sí. Estan com en una mena de castell. Llavors, les seves dimensions el converteixen en l'esquelet de dinosaure més gran que ha arribat mai al mercat privat.